Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, bon vespre a tothom, amics i amigues oients de Parlem d'Òpera de Ràdio Sabadell. Sí, ja han passat 7 dies des de l'última vegada que em vareu sentir i torna a ser dijous, 8 del vespre, a parlar d'òpera s'ha dit. A mig de temps convulsos, nosaltres no parem, som així de tossuts. El nostre compromís és acompanyar-vos una horeta cada setmana i així ho fem. Avui us hem preparat més coses amb músiques diverses, no tota d'òpera, però al cap i a la fi és cant. Per tant, com si ho fos, el control de so Antoni González i qui us parla Jordi Torrents, us donem novament una cordial benvinguda. Endavant amb la música.
Yeah.
Avui encetem el programa, el número 382, amb un cor de l'òpera Benvenuto Cellini d'Héctor Berlioz. Una òpera que encara que ha sortit en el programa en altres ocasions, o fa molt de tant en tant. Era la versió del cor de la Royal Opera House Covent Garden de Londres, juntament amb la Sinfònica de la BBC, dirigits per Sir Colin Davis, director ja traspassat que fou reconegut com un veritable especialista i difusor de la música d'aquest inclassificable compositor francès. I si us pregunteu per què hem començat el programa d'aquesta manera, no patiu, que us ho explicaré més tard. Més que jo, us explicarà millor algú altre. Efectivament, qui voleu que sigui? Aquí, baixant del cel amb el seu carro arrossegat per cavalls alats com si fos el mateix Apolo, enmig de timbals i trompetes, donem la benvinguda novament al Divo Flamaric. Benvingut, Albert.
Moltíssimes gràcies. Però he de fer un matís. Arquetípicament, sí, segons els arquetips de Jung, sóc més Dionís que Apolo.
Molt bé. Avui, CD de Can Barroc i un llibre que té per protagonista un any. Tot això a Lo Flamaric, edició número 12. Molt bé, abans d'entrar en matèria del CD, com que he preparat per escoltar-ne quatre fragments, escoltarem el primer. Bé, ja heu vist, o millor dit, ja heu sentit, que avui va d'un contratenor. Era la Fiamma Vorace, que pertany a la cantata per a veu sola L'amante tacito d'Alessandro Scarlatti. No és la primera vegada que presentem un CD d'un cantant d'aquesta corda, però avui hi ha una diferència, i és que el contratenor el tenim aquí, al nostre estudi, per entrevistar-lo. Es tracta del contratenor barceloní Víctor Jiménez Díaz, que acaba de treure aquest interessantíssim CD, juntament amb l'ensemble Rigodon, que es diu Boccato di Cardinale, editat per Columna Música. És un nom curiós que ell mateix ens explicarà el perquè. Benvingut, Víctor.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu per ser aquí, Albert. Doncs tens alguna bateria de preguntes.
Home, en tenim unes quantes.
D'entrada que ens expliqui perquè es diu Boccato di Cardinale.
Doncs bé, mira, aquesta seria la primera pregunta.
Aquesta seria la primera? Sí. Ostres, deixa'm dir que estic molt content, perquè jo vivia a dos portals més amunt, aquest mateix carrer.
En sèrio?
Fa molt poc temps. O sigui que sí, soc barceloní, però soc half sabadellenc també.
Veus que el Sabadell sempre està per tot arreu.
Sabadell ja
surt per tot arreu.
Això és una màfia terrible. Bueno, aquesta ciutat atrapa total. Boccato di Cardinale, va, és un joc de paraules, bàsicament. La música que hem enregistrat és una música escrita i oferta dins d'un acord i entorn a un acord que és l'acord relativa al Pietro Ottoboni Jr., nebot del Papa Alexandre, i bueno, aquestes peces eren joies que no tenien accés al gran públic, sinó només la seva cort, i amb aquest joc de paraules hem vingut a explicar això. No?
Aquell era cardenal, Pietro Ottoboni, sí, era el cardenal Nipote.
Nipote. Mm.
Aquella època era tradició que quan arribava un papa nou deixava la família ben col·locada.
Ben col·locada, sí.
I sempre hi havia algun nebot que el feien cardenal, algun això, i ell era precisament el nebot d'aquest papa, Alexandre VIII, que va exercir entre 1689 i 1691, era una família veneciana, oi? Mm-hmm. Molt bé, doncs, bueno, que...
Però el Boccato di Cardinale no té res a veure l'origen de l'expressió amb el,
no,
amb el que podríem associar, en aquest cas, amb el títol del disc.
Fas molt bé de dir-m'ho, perquè, a més, no té absolutament res que veure ni tan sols amb Itàlia. Vol dir, és una expressió creada aquí, al nostre, diguem, estat, i que... Segons algunes fonts, diuen que el seu origen ve de les delícies que l'actriu Claudia Cardinale exigia menjar entre toma i toma dels rodatges de les seves pel·lícules. O sigui que no té absolutament res a veure amb els cardenals, però nosaltres ens ho hem manegat perquè així sigui.
Sí que és molt nou, doncs, aquesta expressió és nova, no?
Sí, és bastant nova, no? No tenim... És com 1900 i molt poc que comença a sentir-se.
Molt. El disc que hem sentit un fragment i ara en sentirem més, bueno, suposo un petit punt d'inflexió en la teva carrera, més enllà.
Un petit gran.
Bueno, siguem modestos, un gran punt d'inflexió. Com et deia, a part del que després comentarem de la teva actual residència al cicle de la Pedrera, però ho hem pogut escoltar, hi ha instruments d'època aquí, hi ha un conjunt instrumental amb uns criteris històrics, una revisió de les partitures, una investigació musicològica també feta per tu, que això no és tan freqüent. Sí que és cert que els darrers...
No l'he fet a sol, tampoc.
No, exacte, hi ha l'Ivaldi, el musicòleg Ivaldi, que ara ens n'explicaràs, que el que deia és que no és, o ara ja és més freqüent que els intèrprets també assumeixin aquesta faceta d'investigació, sobretot en part per l'impuls que la segona meitat del segle XX.
Que tots hereus de la Bartoli, una mica, en aquest sentit.
Bueno, i d'un Harnum Kurt i de molts altres, que és aquí on volia
anar.
Sí, però
no era tan intèrpret com director, no? Llavors, ell tenia aquesta cosa de pàter dels projectes, però que un cantant sigui el productor, el musicòleg, l'investigador i tot plegat, encara que la Bartoli, en aquest cas, ho sabem tots, que es rodeja d'un equip que pren decisions amb ella.
No fa ella sola.
Però, bueno, jo estic més boig.
Bueno, explica'ns aquesta bogeria.
Bueno, aquesta bogeria neix això, de la meva trajectòria que neix fora... on començo a ser requerit pels especialistes en recuperació de la música antiga, interpretada sota criteris històrics, per aquella figura del castrat que nosaltres emulem amb la nostra tècnica vocal i amb la nostra aparença de tio de 1,80 m i tants amb barba. Doncs és aquesta reminiscència del que era veure un home cantant com una veu tan aguda.
Els castrats no devien tenir gaire barba, eh?
Alguns sí. Això depèn. Hi ha dones amb barba, eh?
Sí, també.
Això depèn de la càrrega de la testosterona. I a més també et dic una cosa. Al principi de la història dels castrats, tot anava fora. Però amb l'evolució i la humanització d'aquesta pràctica, si es pot dir d'alguna manera, diguem que anaven tallant una mica menys i una mica menys. I al final es va inventar una cosa que es deia el castratori, que era una mena de pinces que es posava al foc. i només tallaven el conducte seminal. Ai. És a dir, que els castrats també tenien testicles, eh?
Sí.
Inclús bueno, alguns van tornar a refer, perquè el cos és així de savi, el seu conducte seminal i van ser pares.
Ah,
fantàstic, no?
Perquè això... hi havia castrats aquests, el Cafarelli mateix, que era molt...
Sí, diuen que eren molt bons amants.
I esclar, era un anticonceptiu segur.
Clar, sí, sí.
Bueno, però alguns, mira, es veu que... Perquè totes eren senyoresses, això, que no quedaven embarassades, perquè, bueno, fer-se'm un castrat...
Ja sabem.
És el que hi ha, no?
Bé, escolta, alguna de les 6 cantates reunides en aquest disc suposa el primer enregistrament mundial, per exemple la de l'Scarlatti, el Marcello, el Caldara. Com és que encara hi ha obres d'aquests compositors que es poden enregistrar i que a més doncs, ve un contratenor català amb un conjunt català que a més formen part d'aquest equip d'investigació i aconsegueix d'uns compositors que evidentment no formen molta part del repertori habitual del cànon, però que evidentment formen part de la història de la música, o almenys aquestes peces no formen part, i aconsegueix oferir aquestes primícies mundials, perquè esclar, estem davant d'obres que és mirat amb una mica de proximitat, és una cosa una mica local, però que es posa a primer nivell mundial, almenys ni que sigui només per aquest rescat de primera gravació mundial.
Sí, de fet, Otto Boni és una figura que tots coneixem si estudiem les biografies de noms importants, com Händel o com Scarlatti, però ell com a figura, ell sol, diguem, a nivell artístic no ha tingut la rellevància que realment tenia. Sí, sabem que era un gran intel·lectual i un mecenes, però ens hem quedat amb la part morbosa de la seva carrera i de la seva trajectòria, i que era el vicecanciller de l'Església Catòlica. Però la seva figura activa com en el món artístic, com a compositor, com a escriptor, com a poeta, com a dramaturg, com a inclús motivador de l'arquitectura i dels mecanismes, de les escenografies noves, punteres en aquella època, no les coneixem perquè ell actuava de manera anònima, perquè en aquell moment qualsevol divertiment profà era prohibit per la mateixa església que ell representava, no? Llavors, tot això ho feia de manera anònima, tot i que ell se n'assegurava que tothom sapigués que ell era el benefactor. Llavors, en aquest mateix moment encara estem recuperant i construint el seu catàleg personal. Llavors, el que deia l'Albert, és punter. Sí, clar, és punter perquè encara no hem tingut el temps de publicar els estudis que s'estan fent, perquè és difícil trobar les seves obres. Com arribo a aquest repertori, que em preguntaves? Doncs per casualitat, perquè són compositors importants, i quan vas a veure els arxius porai, diguem, allà on vas a treballar, a Roma, a Dresden, a Viena, allà on et porta la carrera, si tens interès i vas a veure, hosti, aquest compositor porta, no sé qui és, però potser ja ho revisaré més endavant, però Caldara sí que em sona, vaig a veure qui ha escrit. I si ningú ho ha gravat, doncs tinc una oportunitat fantàstica.
First world recording. Bueno, parem un moment perquè sentirem un altre fragment, que en aquest cas serà de la cantata Impara a non dar fede, que és de Giovanni Bononcini. Aquest no sé si ja es havia gravat anteriorment o no.
No.
El
Bononcini no.
També és la primera. Bé, el fragment
n'hi ha,
serà...
N'hi ha una de les peces que sí que estava enregistrada per soprano.
Exacte, perquè hi ha una altra transposició vocal escrita per ell mateix. Vol dir, ell la va adaptar posteriorment per a soprano.
Perfecte. El fragment en qüestió es diu Benché Speranza sia menzognera.
Benché Speranza sia menzognera, il vendatrice non mi sarò. No, no, il vendatrice non mi sarò. No, no, il vendatrice non mi sarò. Il me s'avanza e ognor mi dice si spera, spera che avrai pietà. Sì, spera, sì, spera, spera che avrai pietà. Sì, spera, spera che avrai pietà. Perché speranza sia menzognera, ingannatrice
molt bé, aquí davant tinc el teu currículum que ahir em va facilitar amablement la teva representant.
Que està aquí.
Que està aquí.
Gràcies. Ve de Romania a fer-me companyia.
Jo no sabia si havia enviat el WhatsApp a Romania o havia enviat aquí.
És igual, si el món ja s'ha tornat molt petit.
Vaig veure un telèfon amb prefix internacional i vaig dir 40. I
això on Romania. Serà? Per Romania?
Encara que
pel nom
em va semblar, sí. Molt bé, tu tens 31 anys, oi?
Exacte. Ets
del 88.
Fets a l'agost.
Superjove. Mira, és més jove que tu, Flamberic, tu.
Sí, és que jo començo un ballir, encara
jo
que no ho sembli.
Tu comences a estar...
Però està estupendo, l'Albert.
A la decadència. Sí,
gràcies, sí, però... us estimo molt.
Diu que vas iniciar arte amb la música als 11 anys, mm-hmm. Vas anar al Conservatori del Liceu, després, parla dels teus mestres, Elena Escolano, la Francesca Roig, Francesca Roig la coneixem molt perquè és la professora de cant de l'Escola d'Òpera de Sabadell, mm. El pianista anglès David Mason. La meva pregunta és com és que et vas decantar cap a la corda de contratenor?
No va ser una decisió. A mi em van dir, saps què, nen, ves al cor de l'institut, a veure si et posem al teu lloc. I aquell mateix primer dia em van escoltar i van trucar els meus pares, em van trucar al despatx del director i jo li vaig dir al director, però si con ella me porto bien, con la profe de música soy bueno, que a mi esto me gusta. Diu, sí, per això hem trucat als teus pares, perquè hi ha una cosa especial i potser hauries d'anar al Conservatori del Liceu que t'escoltin. I quan se suposava que amb els 11 anys no podies entrar a estudiar cant, doncs vaig entrar a estudiar cant directament i era com a nen soprano abans de fer el canvi de veu. Sí. I així he seguit, vull dir, no he fet cap canvi de fonació ni res, vam parar quan va venir el canvi de veu, òbviament, però sempre he estudiat i he cantat i he fonat de la mateixa manera. És d'una manera òptima, és la més sana, és la més natural per la meva veu, és com jo em sento representat també. I ja està, no té cap més complicació.
Menys mal que això et va passar 400 anys després.
Sí, perquè si no, potser...
Potser ara parlaria així.
Exacte, en lloc de cantar i més coses.
I m'ho passaria, no sé si pitjor o millor, però...
T'ho passaries diferent,
segur.
Molt bé. No, és interessant perquè...
Sí, però no és res metafísic, no és tan complicat.
No, perquè, no, a veure, corregeix-me si m'equivoco,
sí, sí.
Perquè jo tinc entès que la majoria de contratenors són barítons realment.
Bueno, ja em sentiu la veu, no és pas aguda,
sí,
no parlada.
Sí, però vull dir, cantant, jo a vegades m'he fixat sentint contratenors, sí, que potser no són tan bons com haurien de ser la tècnica, que en un moment donat estan cantant i se'ls escapa el baríton, no, que porten.
Bueno, és part de la nostra veu, no?
Sí, sí.
Escolta, totes aquestes peces, com explica l'Ibaldi, que és un Ibaldi, sense
Ibaldi,
la B baixa,
no Armando
confonguem.
Fabio.
Armando Fabio Ibaldi explica les notes del disc, que ja es pot parlar d'un estil ottobonià,
sí.
Per tant, de cara als oients, que ja hem escoltat un parell de fragments i encara ens en queden dos més, oi Jordi, per escoltar?
Sí, encara ens en queden
doncs
dos.
Aquestes característiques d'aquest estil ottobonià, que és una cosa que en els llibres d'història,
no
almenys
surt,
aquí
no
a Espanya, no, ni en les històries del barroc que han arribat, ni algunes angleses, tampoc es troba, per tant és un concepte molt reduït.
Saps què passa? Que potser l'estil ottobonià podria anomenar-se l'estil barroc.
Ah. Mm.
Potser podríem dir que el llenguatge, com diu l'Ibaldi, no? Mm. Que en la producció musical que neix entorn al senyor Ibaldi trobem en embrió el discurs musical de la resta de segle. Realment és així. Mm. La majoria de figures, d'amics, de, diguem, d'amics d'escoles, perquè no només les italianes, sinó l'escola francesa, l'escola espanyola, d'on ve, com arriba a Roma tota aquesta música francesa en un moment en el que està prohibida l'òpera? Pues perquè el senyor Ottoboni a casa seva se la programava i feia venir els compositors francesos, espanyols, anglesos, i feien... van crear aquesta manera d'espectacle. Inclús els mecanismes escènics posteriors que es van poder veure al Covent Garden més endavant durant tot el segle XVIII, inclús inclús podem veure dins de la seva producció part de la reforma de Gluck, que és molt més llunyana. Llavors, estem en un moment de canvi de 1600 a 1700 i ja estem veient que hi ha música galante, per exemple.
A nivell vocal. A nivell vocal, que
a nivell vocal
aquestes
veiem,
sis peces, per exemple... Que...
A nivell vocal arribem primer a la màxima exposició de la barrocada, diguem, del rococó, de la ferragamenta, de la gimnàstica més impossible, anar als extrems.
S'està referint, perquè el públic ho entengui, a tot el virtuosisme, ornamentació, abellimenti, filigranes vocals de la veu.
Saps, aquells salts tan grans que són, són molt típics del barroc i que estan emprats a nivell de text també d'una manera molt, molt particular, i això ja ho veiem dins de les obres vocals de cambra que es feien en aquelles festes privades. Aquell mateix discurs i aquella mateixa manera d'escriure són petites
llavors,
gràcies, del que després veurem a les òperes que Händel potser programarà a Londres 10 anys més tard.
Estàvem bé aquelles festes privades.
Sí, a mi no m'hi convidaven.
Avui, la més recent que recordo, l'altre dia que es va casar el Rafa Nadal, no? Que van posar reggaeton. Els temps canvien.
És divertit. És divertit perquè diguem que el reggaeton és molt sexual, i això sí, també.
Això també.
El que passa que més poètic.
Exacte.
Sí.
I amb altres veus.
Tampoc ens queixem que ara a Barcelona també tenim unes festes també molt calentes en aquest sentit.
Sí, molt pirotècniques.
Sí. Molt de caliu.
Incendiàries.
Sí. Són molt novedosos.
I no és per fer patates al caliu, oi?
No.
Precisament. Molt bé. Sentim la tercera peça, que és de Vivaldi, més conegut pel gran públic. La cantata es diu Pianti, sospiri e di mandar mercede, i el fragment es diu Lusinga e del nocquier.
Thank you.
També et volíem preguntar a nivell d'interpretació, no els ho hem esmentat, el conjunt que t'acompanya, però quins criteris heu seguit a l'hora de treballar aquests manuscrits, perquè en part heu treballat amb manuscrits, aleshores el desxifrar aquella escriptura d'unes partitures, que a més per la grafia i per les notacions disten molt de com el públic ho podria veure quan aquestes edicions estiguin completament editades amb criteris de publicació, diguem, comercial, que és una cosa que em sembla que també estàs treballant al respecte. Doncs quines dificultats perquè la gent entengui que no és trobar en un arxiu només una partitura i llegir-la i posar-se a cantar, sinó que ja s'han de tenir uns coneixements extras i uns plantejaments, sobretot a nivell de la interpretació, de com acurar articulació, fraseig, vibrato, non vibrato, en fi, totes aquestes qüestions que es perceben, doncs, també aquest treball tècnic que sempre en tu és molt exigent i molt, molt acurat en tots els teus projectes, en el disc que queda clar, però també en els concerts, els que anem seguint. Per tant, explica'ns una mica com es fa aquesta feina.
Mira, aquest repertori és un repertori de cambra, és a dir, que subscrivien una mica de forma esquemàtica, perquè la gent ho entengui, no hi ha escrita la línia de cada instrument que emprem per interpretar-ho, perquè depèn dels músics que hi havia a la festa aquella nit. Nosaltres hem triat, diguem, els instruments fonamentals que formen part dels baixos per interpretar aquesta música. I aquesta música està escrita de manera esquemàtica, amb una sèrie de xifres, que és com s'escrivia en aquella època, perquè els músics eren tan bons músics, i les lleis de l'harmonia, de la resolució de cadences, de com anava la música, de com aquesta música estava relacionada amb el text, etc., era molt profund. I el que era molt divertit per ells era tenir aquesta música esquemàtica, perquè els intèrprets improvisessin i mostressin la seva capacitat de, en aquell moment, interpretar una música pràcticament xifrada, no? Només unes pinzellades, i que ells omplissin amb el seu coneixement la música. Llavors, jo necessitava tres especialistes, no només de cada instrument original o rèplica que hagin fet servir per gravar la música, sinó d'aquell període, d'aquell llenguatge, d'aquelles escoles que hem fet servir. Per fer-ho, a part de que tots tres estan formats en música i criteris filològics i històrics a l'ESMUC, hem tingut, per part del nostre clavecinista, l'ajuda d'en Luca Guglielmi, que és un clavecinista és el cap de clave de l'ESMUC, i ha estat qui ha guiat l'Àngel en les seves decisions quan ell ha tingut dubtes. De totes maneres, teníem tots molt clares les limitacions que té l'estil i què es feia servir en aquella època i què no, però ens hem deixat anar, perquè el que ells feien era assimilar el text, assimilar el discurs, assimilar l'harmonia i fer-la viure. I és el que hem de fer. Al final, en la música històrica, de vegades estem tan preocupats per fer un viatge i una regressió en el temps que mai sabrem si estem acurats o no, perquè no hi érem cap dels que estem presents.
Exacte.
Fins on jo sé.
Sí, això és
que el que fa també és que converteix alguns concerts en una cosa molt avorrida.
Sí. És una mica allò que a vegades jo em pregunto, alguns crítics, no parlo de tu,
Pots parlar.
Alguns crítics que, no, perquè no sé què, que no és una interpretació. Jo a vegades em pregunto què hi eres tu quan la van estrenar.
A més, és molt divertit, perquè el meu mestre de cant, en David Mason, de les primeres coses que em va dir quan jo li preguntava: David, però aquí hi ha massa vibrato? Aquí potser la poiatura hauria de ser superior, com m'han ensenyat al conservatori? I em deia: quants tractats de cant vols en contra i a favor? En tinc de tots colors. Cadascú emprava el seu gust personal.
Sí.
Els castrats estudiaven més d'una hora diària com dominar el vibrat i com fer-lo servir, des d'un mordent fins a un vibrat agitat, o que deien trèmolo. Llavors, ells no només empraven, no només deixaven anar el seu vibrat, sinó que l'empraven com a recurs, com una ornamentació.
Un recurs estètic.
Això bé. També és significatiu, una dada que molts cantants no s'han llegit mai un tractat de cant, i aquí en tenim un que sí que s'han llegit
molts.
Uns quants.
Masses. Perquè llavors arriba un moment que ja no saps
què trio, no? Bueno, tens el teu, tries el teu estil.
No, al final, mira, has de veure un text, l'has de sentir i has de ser feliç.
Exacte.
I has de veure que la senyora, no que el crític Pepito, del diari no sé què, s'emociona i et fa una bona crítica, sinó que la iaia Maria de la segona fila s'emociona amb tu i és feliç.
És el que jo dic sempre, el que compta és el públic, per mi.
I tant, crítiques, i tant. Mira, la meva carrera, si algú l'ha de fer, és el públic.
Exacte. Tens algun projecte amb òpera aquí a Barcelona, properament?
Doncs, a veure, estic molt content amb, diguem, les noves direccions artístiques de les nostres ciutats.
Mm-hmm. Home, hi ha hagut un ball de cadires molt interessant, eh? Sí.
Estic molt content, primer, a nivell personal, perquè m'agrada molt el tarannà de les persones que han anat a topar algunes cadires. Mm-hmm. I segon, perquè em sento molt afortunat de que aquestes cadires s'interessin perquè els músics d'aquí fem ens donin, encara que sigui un suport emocional, pues jo m'hi quedo amb això. De totes maneres, pues, jo tinc un repertori molt específic i els projectes i la meva agenda han de quadrar, diguem.
Evidentment. No, a veure, per un cantó el que dius, que donar suport als músics d'aquí, que jo ho he dit milers de vegades al Liceu, per dir dues frases, em porten un rus, per exemple, deu anar.
Sí, però ja saps que hi ha algú que aixeca taló i fa cataclang, eh?
Vale, això és
i passi per
caixa. I segona, el repertori aquest específic que tens, doncs, bueno, hi ha un sector del públic.
Sí, mira, el públic potser no ho coneix, però és que és diferent, saps? Perquè, vull dir, a mi no em trucaran. És molt difícil que el Liceu programi un Julio César o que la senyora Mirna a la cambra pugui programar un Julio César. Normalment el que es fa és que es truca amb un especialista i se li compra una producció tancada.
Sí.
Llavors, jo arribaré al Liceu el dia que estigui dins d'una producció d'un director X i el Liceu compri aquella producció. És molt difícil que, a no ser que canti un Britten o alguna cosa diferent, ells tinguin el valor de dir, pues mira, ara amb aquest noi jove de Barcelona el fotrem a cantar el primer rol, que és l'única cosa que podria jo possiblement cantar, no?
L'Orlando Furioso de Vivaldi,
sí.
Que jo la vaig veure a Frankfurt, una producció que vaig passar tan bé.
És preciós.
També.
És preciós. Jo animaria al Liceu, igual que ha fet amb Rodelinda, on jo estava de cover del Beijo en Meta, que va ser un regal que va fer la Cristina Schepelman abans de marxar. L'animaria que continués, perquè a més em sembla que el mestre Pons va tenir molt bones crítiques per la seva direcció.
Mm. Abans has dit que el senyor Mirna a la cambra, aquí no podem fer això.
Bueno,
no podem fer.
No la deixen, bueno, perquè ella va ser molt valenta de programar un look amb en Jordi Domènech i ho va fer molt bé i va tenir molt d'èxit.
I que no era la primera vegada que programa el look amb un contratenor. Ja l'havien fet fa anys representat amb un contratenor francès.
Imagina't. Jo sé que a ella li agrada molt, igual que li agrada molt la sarsuela, però ella no pot programar el que vulgui.
Ella ho faria.
No la deixen. Senyors governants de Sabadell, sisplau.
No, Sabadell, de Catalunya i d'Espanya.
I de les Espanyes. No estan a nivell de governants, sinó...
Fem una mica de diàleg, senyors de les Espanyes. I abans de que se'ns marxi la Mirna, que no sabem què passarà després d'aquella marxi, perquè aquesta senyora ho fa tot ella, bueno, perquè té aquesta d'allò. Vull dir, si li donguessin una mica d'ales a aquesta senyora...
Bueno,
faria més regals
després
encara.
Després t'ho explico, el micròfon tancat. Molt bé, doncs em sembla que hem arribat al final. Jo volia fer una altra pregunta, però ja la farem, et convidarem un altre dia.
Val.
I ja ens ho explicaràs. Volia que parlés una mica de la tècnica per treure aquesta veu, però no tenim temps, em sap molt greu.
Ens ha quedat també l'actual residència aquesta temporada a la Pedrera, però...
Vam estrenar ahir.
Només ens queda temps per fer el quart fragment. Hem posat quatre fragments perquè la gent sàpiga
bé
aquest disteu de què va. Aquest és de Händel, és la Fra pensieri quel pensiero, que, que és el nom també de la cantata.
Sí.
Doncs molt bé, posem aquesta peça i abans de posar-la, doncs et donem les gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Et desitgem que el CD tingui un recorregut brillant, igual que la teva carrera.
Moltes gràcies.
Que estigui plena d'èxits.
Un CD que no oblidem, està editat per Columna Música, que és una discogràfica afincada a Sabadell, d'origen a Sabadell.
Estem a tot arreu.
No sí, si estem a tot arreu. Tot arreu. Haig de dir que és un disc que han volgut programar moltes altres discogràfiques, però que l'única valenta que hem tingut la possibilitat de fer el disc tal i com s'havia concebut amb l'equip que s'ha concebut i de la manera que el volíem presentar ha estat Columna Música, i per això hem anat amb ells fins al final.
Molt bé, doncs vinga, l'últim fragment i a reveure.
Moltes gràcies.
Gràcies.
D'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Bé, Albert, ara ens queda parlar del llibre, que com he dit abans, el protagonista no és ni un personatge, ni una òpera, ni un fet històric, ni res d'això. És un any, 1853, oi?
Exacte.
El llibre es diu Música 1853, la biografia d'un any.
Sí, és un llibre particular, és un d'aquests èxits que sol trobar èxits entre cometes, dins el reduït món musical, nostrat, per dir-ho així, l'editorial Acantilado, que sempre té un equip d'assessors realment molt bons i saben captar aquest tipus d'assaig o de llibres que falta en l'àmbit, diguem-ne, espanyol. Fan traduccions, a vegades sí que encarreguen alguns llibres, per exemple el Ramon Andrés, que és un dels assessors d'aquesta fantàstica col·lecció, diguem, a l'àmbit de l'assaig musical, perquè Acantilado té un ventall molt ample. I aquest llibre, sí, efectivament, és el que podríem dir, és un llibre plantejat des de la història social i de la història de la cultura, que s'aparella, per tant, amb factors polítics, econòmics o científics. És un llibre que fa 7 anys que es va editar i, per tant, ara arriba. No ha tardat molt, hi ha vegades que aquest tipus de llibres tarden més. És una d'aquestes línies de la historiografia musical més moderna, que sobretot en l'àmbit germànic, però sobretot en l'àmbit anglosaxó o angloparlant, a Gran Bretanya i a Estats Units, es porta molt, que és no fer aquesta història positivista d'autor fets, sinó a establir vincles de manera molt més oberta, no? Amb un caràcter més sinèrgic. I en concret aquest llibre tracta del que passa l'any 1853 a Alemanya. Sí que hi ha un moment que se'n va cap a Londres i hi ha un moment que se'n va cap a París, però se centra en l'activitat que hi ha aquell 1853 a Alemanya, on hi ha Liszt, on Berlioz també va a dirigir alguns concerts, on hi ha un Schumann que encara s'està movent, una Clara Vic que fa concerts, un Brahms que surt de casa seva, fa tota una gira amb el Joseph Joachim, acaba coneixent a Schumann. Per tant, és un enclau d'aquestes interrelacions.
Molt bé. L'autor, no ho hem dit?
No, és el
Hugh MacDonald.
Hugh MacDonald, que és un dels grans musicòlegs internacionals, com era el Robbins Landon,
que és anglès,
o el Lagrange. És anglès, si no recordo malament.
La traducció, Francisco López Martín i Vicent Minguet.
Exacte.
I té 400 pàgines.
Sí,
llibre,
14 capítols més un epíleg, però es llegeix, perquè a més té aquesta qualitat de l'assaig contemporani, que és molt fluid, no hi ha notes al peu de pàgina, hi ha molta... A la crítica que vaig fer el llibre explicava tot això, però em plantejava una pregunta significativa, que és, hi ha un gran ventall d'aquest resseguiment, de si van dormir en aquest hotel, que si van agafar el següent tren, que per això l'autor... Sí, és una mica com...
De cotillejos.
Sí, algun cotillet.
Com el del Granados, allà.
Sí, hi ha aquest detallisme molt interessant pels investigadors que et planteges, a grosso modo, aporta alguna cosa... Sí i no, però és un llibre molt interessant que els que siguin molt malòmens en gaudiran moltíssim.
Molt bé. Has parlat de Berlioz, hem posat al principi el Benvenuto Cellini, que és una obra anterior, és del 1838. Què hi té a veure? Què surt?
Perquè
pinten el llibre.
Pinten el llibre en el sentit en què hi ha algunes funcions. Pensa que també, no ho he dit, hi ha Liszt, que Liszt d'alguna manera es relaciona amb tothom, promou moltes activitats, ajuda moltíssim a Berlioz, hi ha unes funcions també del Benvenuto Cellini, que ell va dirigir. Ja es parla molt també d'un antic fracàs de l'estrena fora de França, en aquest cas Alemanya, ara no recordo la ciutat, uns anys després de l'estrena a París. Per tant, hi ha una mica tota aquesta mirada disseccionada d'aquests esdeveniments, com es gesten alguns festivals, com la relació amb els editors, qui ajuda qui... En fi, és una mica culebrot novel·lès, però pel que ens agrada... Però no perquè estigui redactat ni hi hagi ficció, no? Yeah. Sinó que és com un gran documental del que passa en aquell any.
Com una pel·lícula d'aquestes en blanc i negre. Que va passant, no?
Una minissèrie, una mica, sí, capítol a capítol.
També el llibre fa referència en un moment donat a la tetralogia de Wagner. Aquelles dates, sí. El 1853, Wagner estava immers en la composició de l'Hort del Rin, que s'acabaria estrenant el 1869. Bueno,
Fixa't, mira, ja que ho dius, el detall de les obres concretes no les analitza, no t'explica l'Anell del Nibelung més enllà d'alguna cosa que tingui a veure, però sí que ho fa, per exemple, amb una obra absolutament oposada, que és la sonata per a piano en la bemoll major, que precisament Wagner compon l'any 1853 i és l'única que es pot trobar amb un comentari, diguem-ne, més musical. El que li interessa a Hugh MacDonald és aquesta història social d'aquest ambient musical tan ric concret en aquest any.
Molt bé, jo no volia posar música de la tetralogia perquè he fet molt Wagner i tot això, però bueno, al final doncs vaig canviar d'opinió i vaig escollir precisament un fragment del Das Rheingold de l'Hort del Rin, que és el monòleg final de Wotan, Abendlicht strahlt der Sonne Auge, que és molt maco, i m'agrada molt. En Robert Hale, Wotan, Anna Schwarz, Fricka i l'orquestra de Cleveland dirigida per Christoph von Donani.
Morgen bis Abend in mir.
Bueno, no ens queda massa temps, però dic, escolta, molt 1853, però no fa la més mínima referència a Verdi, no?
Cita Verdi en el moment en què, crec que és a finals d'octubre, Verdi se'n va cap a París, si no m'equivoco, o és principis de novembre, no recordo, em sembla que és octubre, i Wagner encara està allà, però sembla que els dos no van saber que estaven a la mateixa ciutat. Sí. No, en aquest sentit, deixa'm dir-ho, tracta a 1853 en l'àmbit germànic, no tracta Itàlia i Verdi, que dius, home, i a què t'hi poses?
Bueno, l'esmenta en plan cotillets, també. Diu, va anar, però no es va trobar amb l'altre.
Bàsicament, sí.
El 1853, el Verdi va estrenar dues òperes. No, dues, i de les seves importants.
Il Trovatore.
El Trovatore a Roma el 19 de gener i la Traviata a Venècia el 6 de març. Pues, menys ni menys. Pues mira, com a última peça del programa, si et sembla, posarem música del Trovador.
Sembla molt bé.
Ja que es va estrenar aquella, doncs la fotem. Però, a més, serà repertori del més trillat.
Del més trillat.
El cor de gitanos del Trovador. Vedi le fosche notturne spoglie. La versió és del cor i orquestra de l'Òpera Roma, dirigit per Thomas Schippers. Vull dir, però ara fa temps que no l'havien posat, o sigui que els nostres oients els agradarà.
A cop de martell, eh?
A cop de martell, sí senyor, sí. No hi poseu allà les mans, que podeu prendre mal. Escolta, molt bé, Albert, tens alguna cosa més per afegir?
Doncs, en principi... No, en principi, no, és un... insistir que és un tipus de llibre que aquí a Espanya no es troba, que és una línia d'investigació que no es porta i que jo crec que el que sigui molt aficionat s'ho passarà força bé.
Bé, pues molt bé. Jo no l'he llegit, espero poder-me'l llegir.
T'arribarà aviat, no et preocupis.
Estupendo. Doncs molt bé, vinga, a treballar pel proper programa, el que serà el més que bé. Uh-huh. Ja et concretaré la data. I, com sempre, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A tu per convidar-me.
I fins molt aviat. I a tots vosaltres, us espero, us trobo encara molt més aviat, d'aquí a 7 dies només. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.